Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Són les 10 i 8 minuts, una mica més tard de l'habitual comencem la secció, però és que avui el Lluís Cabal s'ha presentat amb un teclat gegant a l'estudi de Covas.cat i ens hem hagut de fer-li lloc i ens ha costat una mica més del que és habitual. Lluís, a veure, un moment, per què portes això avui?
Bé, bon dia. Mira, jo abans que res em vull disculpar davant dels oients i davant de tothom, perquè jo no sóc pianista,
però d'aquest teclat... Jo tampoc. Mira,
jo el piano el grapejo només, però... pel que hem de parlar avui ens anirà molt bé per posar una sèrie d'exemples musicals i un piano és el que, com que parlarem d'harmonia i d'acords i tot això, és l'instrument més indicat per poder-ho exemplificar.
Farem la ràdio d'abans, que sempre hi havia un piano a l'estudi,
sí,
no?
Sempre, un pianista de veritat.
Bueno, però el pianista, escolta, comencem pel piano i després, perquè si hi ha pianista sense piano tampoc fem res. Sí. Llavors, comencem, perquè el que ens vols parlar d'avui del bàsic, eh?
Sí, mira, ja ho hem dit moltes vegades, aquí quan parlem de música, moltes vegades jo utilitzo terminologia musical, i parlem de si major, menor, que si re sostingut, que si fa, que totes aquestes coses que potser a molts oients els hi pot sonar a xinès, no? Llavors, la idea avui, ja ho hem dit que ho faríem, és explicar una mica els conceptes bàsics de la música, sobretot de l'harmonia musical, i una mica poder-ho exemplificar perquè, d'alguna manera, quan utilitzem aquests termes, doncs la gent li pugui resultar una mica més familiar o pugui identificar i pugui veure també com s'apliquen tots aquests conceptes a la música, perquè, bueno, ho hem dit moltes vegades, no? La música és inspiració, però alhora es regeix, igual que la poesia, igual que la pintura, es regeix per unes normes, no? Per uns esquemes, que són els que, uns esquemes tècnics, no? Que són els que li donen al creador aquesta possibilitat de desplaiar-se, no? Doncs, bé, una mica aquesta és la idea avui, és molt dens, espero poder-me explicar bé i...
Si no, ho farem en més d'un dia,
bueno, veiem,
no,
ho veiem.
No passa res, ens anirem trobant.
Ho anem veient, eh? Mira, abans de res hauríem d'explicar una cosa. La música no s'ha inventat, no l'ha inventat ningú. La música és quelcom que existeix de sempre.
Que ja hi era.
El que hem fet nosaltres és teoritzar-la i veure com funciona. Però la música ja hi és, igual que l'univers, no? Igual que els astres. Vull dir, si algú ha inventat la música, és el mateix que ha inventat l'univers, perquè es regeix per tota una sèrie de regles matemàtiques molt constants en el cosmos, fins i tot. De fet, el primer conegut que va teoritzar sobre la música, sobre la relació entre els sons, d'una manera física, va ser Pitàgores, aquell famós del catet al quadrat més catet al quadrat és igual a hipotenusa al quadrat.
El que tothom sap que és el teorema de Pitàgores, però ningú sap què és el teorema de Pitàgores. És a dir, sap que n'hi ha un, però per posar-lo en... Ara tu l'has explicat molt bé, però normalment
doncs,
no...
Doncs mira, ja hi som. En un triangle rectangle, si tu agafes un catet i el poses al quadrat, i agafes l'altre catet i el poses al quadrat i el sumes, el resultat és el quadrat de la hipotenusa.
Fantàstic,
això serveix, per exemple, per saber... per mesurar distàncies. I, per exemple, els GPS, els famosos GPS, funcionen per càlcul trigonomètric aplicat.
Sí.
El que passa que els catets i els punts de referència doncs, són a la Terra i són els satèl·lits. Però el funcionament... o sigui, el teorema de Pitàgores és una cosa per la qual nosaltres no ho sabem, però l'estem utilitzant constantment.
En tot cas, se't deixem per una altra secció del teorema de Pitàgores.
Però bé, Pitàgores deia que va fer uns estudis, uns estudis harmònics sobre la freqüència de les notes. I ell defensava que fins i tot va teoritzar sobre una cosa molt, molt interessant i jo trobo molt bonica, que és, en diu, els sons de les esferes, que de fet Johann Strauss va fer una obra inspirada en aquesta teoria dels sons de les esferes. Què és els sons de les esferes? Pitàgores deia que en el cosmos hi ha una harmonia, Harmonia, ara explicarem què vol dir harmonia, harmonia en música, eh? Harmonia seria també el que hi hauria en una societat si els polítics sabessin dialogar, però bueno,
sí, ara, ara també ho deixarem, a la tertúlia,
també ho deixarem també, sí, per un altre espai, no? Però aplicada a la música, doncs aquesta harmonia, aquesta relació entre ells, doncs que se sustentava per una harmonia musical que l'orella humana era incapaç de percebre, però que tot aquest cosmos està, formaria en si una immensa sinfonia de sons que estarien tots relacionats entre ells. Això és una teoria, jo ho recomano a la gent, si ho volen buscar, el Déu Google, sons de les esferes...
Google té resposta a tot, també el teorema de Pitàgores.
També, també. Doncs aquí veureu que ja ho aplicava... Pitàgores ja ho aplicava a la música, ja lligava la música i el cosmos amb aquesta teoria tan bonica dels sons de les esferes. I Johann Strauss, d'alguna manera, aquesta harmonia la veia així. Bé, mentre anem sentint aquesta música, anirem continuant.
Sí, perquè sí, perquè has posat el teclat per alguna cosa, estic nerviós.
No, pateixis. No et faré cantar, no pateixis. No serà avui, serà
no,
un altre
no,
dia.
No, serà un altre dia, sí, sí. Bé. Sempre serà així, sí. Però...
Mira, primer de tot, hem de dir que, com dèiem, les notes tenen una relació entre elles, que és una relació física, una relació de vibració. Si veiem la freqüència en la que vibren les notes, doncs sempre hi ha unes proporcions que es van repetint. Hi ha un... De fet, quan nosaltres sentim un so, sentim una nota, aquesta nota, la nostra orella l'identifica com una nota, però en realitat cada so està composat com a mínim de 16 sons, que són els harmònics que la composen. Això, per exemple, explicaria també per què, per exemple, a la ràdio, això és un tema que us toca, perquè hi ha veus que són més agradables que altres a l'hora de sentir per la ràdio. Per exemple, la meva no ho és gaire, però la teva veu ho és bastant més, perquè la teva veu té més harmònics. Què són els harmònics? Són...
És un dels, direm, no em surt la paraula, piropos més bonics que m'han dit en els últims mesos, eh?
Bueno, és una realitat, eh?
Però, fantàstic.
Però tots els sons, ja siguin veus, siguin instruments, sigui el que sigui, tenen tota aquesta col·lecció d'harmònics que són el que li donen la qualitat. També això explica, per exemple, per què un violí Stradivarius és tan car. I perquè, per exemple, un violí de fabricació xinesa, i no és cap menys preu que pels xinesos, que sempre fan bons instruments d'estudi, però per què és més barat? Doncs perquè són instruments que, en el qual els harmònics, en un Stradivarius, evidentment, hi són tots, i en un altre tipus d'instrument, doncs n'hi falta algun. Per això fa que el so sigui diferent.
Algun dia haurem d'aprofundir en això, eh?
Bueno, jo t'ho explicaré, ara ja veuràs. Cada...
No, vull dir per què els sons... per què els instruments són més cars que altres? És a dir, això és un tema que bueno, guardem per un altre dia.
Sí, sí, guardem per un altre dia. Però ja veuràs, mira, aviam si me'n surto, perquè són moltes notes, però si agafem una nota, si agafem un... Ja veuràs... Per a la música que posarem ara al teclat. Agafarem una nota, un do.
T'haurem de donar el micro a la mà.
Sí. Farem una nota do i farem tots els harmònics. Els harmònics són infinits, però en principi en teoritzem sempre els 16 primers, que són els més audibles. Aquí, ara jo els tocaré tots, amb un teclat elèctric, és difícil que quan toques una sola nota se sentin tots aquests harmònics, perquè aquests harmònics es creen a partir d'un fet físic, d'un fet acústic. Si fos un piano de cordes o un instrument de corda, seria molt més fàcil per a la nostra orella sentir tots els harmònics. Però jo ara el desglossaré. Tindríem, primer de tot, tindríem el do, el segon harmònic seria l'altre do, el tercer és el sol, l'altre és el do... Després ve el mi, sol, si bemol, do, re, mi, fa sostingut, sol, la, si bemol. Aquesta seqüència és el que, encara que nosaltres no en siguem conscients, quan sentim un do, sentim tota aquesta seqüència que us he dit.
Ah.
Aquesta és la seqüència d'harmònics de qualsevol nota. Això seria aplicable a, qualsevol nota. Això...
No acabo d'entendre en quin moment passa això. És a dir, tu quan apretes soc totalment, ja saps que soc profà,
sí.
Absolutament, eh? Tu quan apretes la tecla del do, dins de... Te sents tot això que hem sentit després?
Bé, ara aquí costa de sentir, però si agaféssim, per exemple, un instrument greu, com podria ser un contrabaix de cordes, i li fem tocar un do, si ens hi fixem, a partir d'aquesta nota, quan la nota fa pam, i se sent tota la seqüència...
O sigui, el que ressona després de la nota, diguem...
El que forma part d'aquesta rodonesa del so. Per això el que dèiem, no? Per això hi ha bons instruments i mals instruments, perquè els bons instruments reprodueixen fidelment tots els harmònics. Per què? Perquè estan construïts de manera que aquests harmònics puguin vibrar dintre de l'instrument. Però bueno... Això és tot una... és física musical, però és així. Per això també, per exemple, doncs, hi ha orquestres que sonen millor que altres, per exemple, doncs, perquè els instruments amb els que toquen, doncs, per exemple, o els instrumentistes que estan tocant, amb l'afinació perfecta, això es crea quan la conjunció de sons és perfecta, no? I surten tots els harmònics. Quan hi ha una mica de desafinació, els harmònics no surten tant. Per això el so pròpiament, la bellesa del so, està determinada per aquesta seqüència d'harmònics que sonen. És el que li dona la rodonesa.
Mm-hmm. I després, ara una pregunta que no té res a veure amb això, però comentaves que un orquestra sona millor o pitjor segons l'afinació, entenc que també suposo segons la qualitat dels instruments de les quals disposen. Els instruments d'una orquestra són del músic o són de l'orquestra?
Bueno, els instruments d'una orquestra normalment són del músic.
Ja està, és aquesta la pregunta
excepte,
que tenim.
Excepte els instruments grans, contrabaixos i timbales, que normalment són de l'orquestra. L'arpa normalment també és de l'orquestra. Però els instruments són de cada músic. Per una raó molt senzilla, perquè l'instrumentista, la relació instrumentista-instrument és una mica, salvant distàncies, però és una mica com una relació de parella. S'han d'entendre, saps?
Sí.
L'instrumentista i l'instrument s'han d'entendre. Llavors, hi ha bons instruments i no tan bons instruments, però això no vol dir que un molt bon instrument per aquell instrumentista sigui l'ideal. Saps?
O sigui, és millor entendre, sí, que no pas que sigui bo, no?
Sí, un instrumentista, quan tria un instrument, ha de triar l'instrument que l'enamora. És així de clar. És com dèiem, com una relació de parella, no? Evidentment, doncs, quan a partir d'un cert nivell de l'instrumentista ja busques dintre d'un nivell d'instruments d'una certa qualitat, però evidentment no tots els instruments són bons per tots els instrumentistes. Vull dir, aquí bueno, el que et deia, és una relació molt, molt estreta i molt, molt, molt particular. No? Bé, dit això de la sèrie harmònica, que aquí podríem estar elucubrant moltíssim. No,
però no, m'ha semblat interessant això, que quan sentim una nota de la part final, diguem-ne, anem sentint com altres coses que estan incorporades dins del mateix so.
Sí, és una conseqüència del propi so. Mm. O sigui, un so no és un, són molts. Mm. Són molts que formen aquell. Evidentment, predomina sempre el fonamental. Quan tu toques un do, sona tota la sèrie d'harmònics del do, però el que predomina és el do. Ja has vist que les primeres dues notes amb un do era do-do, de més, sol-do, torna a haver-hi do-do-sol-do. El do predomina per totes bandes, i encara hi tornem, mi-sol-do, torna a sortir el do. Vull dir però hi ha tot això. Això també dona, doncs, en els instruments que els primers harmònics sonen naturals, són instruments que tenen un so molt rodó i molt bonic, i els instruments que aquests sons primers no sonen gaire i sonen més els últims, són instruments amb un so més agre. Per què? Perquè els últims harmònics són els que són més dissonants respecte a la primera nota, i llavors creen aquesta una mica so una mica més agre, no?
D'alguna manera, en aquesta situació, algú que sap de música, com tu, sap què és el que passa, però nosaltres, per exemple, potser notem que alguna cosa no acaba de... però no, evidentment no ets capaç de distingir
bueno,
què és.
És el que dèiem, no? Hi ha instruments que sonen més agradables que altres, un mateix instrument, vull dir, pots agafar dos violins i diràs, ostres, aquest m'agrada més com sona que aquest altre. O les veus humanes és un claríssim exemple, no? Els que us dediqueu a la ràdio, doncs això potser no en sou conscients, però tots els harmònics que destila la vostra veu, doncs són el que fan que una veu a través de la ràdio doncs sigui més agradable que una altra, no?
Mm-hmm.
Bé, dit tot això, com deia, perquè aquí ens hi podríem estar...
Sí, ens hem quedat encallats al principi del guió.
Hem de dir que tots aquests harmònics responen directament a una freqüència de vibració, que és el que va teoritzar Pitàgores. A partir d'una nota que vibra a una certa freqüència, la meitat de la freqüència és la seva octava, aquest do sona a la meitat de la freqüència que aquest... Aquest sona a la meitat de freqüència que aquest, perdó, al doble de freqüència que aquest. Aquest sona al doble de freqüència que aquest i al quadruple d'aquest. I així successivament, sempre és proporcional.
I cada vegada sempre és més freqüència.
Com més amunt, més freqüència. Hi ha una nota que és el la de referència, que és el nota a partir de la qual s'afinen tots els instruments, que és el la 440, que és aquest.
O sigui, aquesta nota és a partir de la qual tots els instruments giren,
sí,
diguem.
Sí, sí, és com una mica com el metro de mostra. Doncs la nota de mostra en música és el la de 440 vibracions, aquest la. Aquest la, que és una octava més alta, són 880. I aquest la és el 440 i aquest seria 220. Sempre és proporcional amb una regla de la meitat.
Avui ens queda, de fet, crec que la conclusió que ens quedarem al final, encara ens queda una estona, no és que haguem d'acabar, però que és que la música al final és ciència, també.
Cuidado. Tot té unes regles i tot és ciència. El que estem fent ara és analitzant-les, però, com et deia abans, aquestes regles no les ha inventat ningú. Això és així. Això és així.
I al final el que té el mèrit del que parlàvem, també ho parlàvem amb Beethoven l'altre dia, que evidentment que tots juguen amb la mateixa regla, però que si tu les domines pots fer-ne el que...
Aquí està la gràcia. Quan un coneix les regles i les sap utilitzar i les sap combinar, les possibilitats són infinites. Perquè, clar, això és un principi, però a partir d'aquí la cosa, bueno, ja ho anirem veient, la cosa es complica. Però es complica per bé, no? I llavors dominar aquestes... Bueno, tornem a lo mateix, és com un bon escriptor, no? Una persona que coneix bé el lèxic i la gramàtica d'una llengua és capaç de fer coses sublims. No vol dir que algú que no ho conegui...
I de transgredir-la, també.
I de transgredir-la,
no?
També. Sí. També en parlarem d'això. Això no vol dir que algú que no ho conegui no ho pugui fer, però encara que sense conèixer-ho ho faci, ell no ho sabrà, però estarà dintre d'aquesta normativa. D'aquestes regles, no?
Que ens despistem una altra vegada.
Bueno, dit això, ara una mica com es traspassa tot això a la música, no? Bé, a partir d'aquests sons i d'aquesta relació que s'estableix entre els sons, nosaltres hem creat un sistema musical, que és el sistema del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Que és amb el que ens movem. Però aquest sistema que hem inventat o que hem creat està basat en tot això. Només a tall anecdòtic, ara t'explicaré, mira, no sé si saps d'on ve el do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
No doncs en tinc ni idea. No, és una cosa que per mi ha sigut sempre allà, no?
Doncs mira, si ens poses el do, ho veuràs.
He estat esperant una estona a veure si trobava d'on venia, però no ho he trobat.
Ara us ho explico. Això és un cant gregorià de Guido d'Arezzo. Això és segle XIII. Com heu vist, és un cant gregorià molt pla, però és un poema dedicat a Sant Joan Baptista, que diu «Ut quem laxis, ut quem laxis, re sonare fabris, mi era gestorum, fa muli tuorum, sol be poluti, labi reatum, sancte Ioannes». No sé si us heu fixat, això vol dir perquè puguem exaltar a ple pulmó les meravelles, aquests teus servents, perdona'ns la falta d'uns llavis purs, i això, Sant Joan.
Però espera un segon, és que bueno, jo ho estic veient aquí escrit, sí. I veig la trampa, però clar, hi ha un ut aquí que no sé què és el que...
Bé, ut és l'antiga nomenclatura de la nota do, que nosaltres l'hem canviat per do, perquè aquí cada principi de frase comença amb una nota, que és el do, re, mi, fa, sol, la, si, i com que coincideix amb aquesta síl·laba primera de cada frase, doncs d'aquí surt el ut, re, mi, fa, sol, la, si. Més endavant aquest ut es va canviar per un do de domini, de senyor.
Ah, per acabar de secular.
Per
si no era prou religiós tot plegat.
No era prou
religiós.
S'ha de dir per això que els francesos conserven l'ut. En francès no és do, re, mi, fa, sol, la, si, és ut, re, mi, fa, sol, la, si, ut. Segueixen utilitzant la nomenclatura antiga. Però això ve d'això, sí, veuràs. Si ho pots tornar a posar, sisplau, mira, ut, re sonare, el mi, fa, sol, la. I aquí baixava, però el que va fer Guido d'Arezzo és posar-li el si a la nota.
El Sancte Ioannes aquí han jugat una mica aquí amb el...
Surt la nostra escala musical. Molt bé. Dit tot això, que una mica és per introductori, com hem dit, no hi ha res aleatori. Llavors, la simultaneïtat dels sons, quan els sons sonen simultanis, no el que estàvem dient dels harmònics, sinó quan toquem notes alhora, això també no és aleatòria, sinó que també es regeix per unes lleis. Aquestes lleis que regeixen la simultaneïtat de les notes és el que nosaltres anomenem harmonia, són les lleis harmòniques. Això és el que és l'harmonia musical. És tot el que regeix aquesta relació entre les notes que sonen alhora. Com hem dit, aquests fonaments harmònics no són inventats, també responen, i ja ho veurem que surten d'entrada d'aquesta sèrie d'harmònics inicial a la qual fèiem referència abans, no? Però el patró que hi ha serveix per totes les notes, és a dir, nosaltres podem parlar d'uns patrons harmònics sobre una nota, sobre la nota do, però aquests patrons seran extrapolables a qualsevol nota. I aquí ve allò que diem quan parlem de do major, do menor, re major, fa menor, tot això. És que tots aquests patrons que ara explicarem els extrapolem a qualsevol nota que ens doni el to de l'harmonia.
I la pregunta que em faig jo ara mateix. Hem parlat que sí que hi ha el do, re, mi, etcètera, etcètera, però quants dos hi han?
Bé, per la nostra orella, aproximadament n'hi han... ara no tinc la dada aquí de el que percep la nostra oïda, però nosaltres com a humans som molt limitats. La nostra oïda és molt limitada, s'acaba de seguida, agafa una franja molt estreta. Hi ha certs animals, els gossos, per exemple, senten freqüències molt més altes, el que nosaltres anomenem ultrasons per nosaltres, per ells són sons normals. La música, bàsicament, la música que coneixem, es mou en un registre d'unes 8-9 octaves. Aquí tenim aquest teclat, és de 5, aquí hi hauria un do, i aquí hi havia un altre, però encara podríem anar un parell d'octaves més avall i encara podríem anar un parell d'octaves més amunt aquí, amb el qual ens en sortirien 9. Aquest seria un registre més o menys normal. Podem arribar a sentir una mica més, però...
I això una vegada, o sigui, jo ara m'estic parlant, com sempre jo parlo com a complet profà, jo recordo a les classes de música de l'escola, és a dir, però llavors com indiques al músic que és aquest últim do i no el primer?
Bueno, això, aquí és on ens rematem a l'escriptura musical. L'escriptura, ja saps tu, el pentagrama, les 5 línies, no? I depenent de la clau que hi posis, perquè no sempre no tota la música és amb clau de sol, que és la que coneix tothom, doncs aquesta clau i aquest pentagrama et donen l'alçada de les notes. Pues, segons on està posat, el músic sap a quin do o quin mi o quin la t'estàs referint de tot l'espectre musical. Això ja és escriptura musical.
Doncs, Lluís, em sap greu que ho hem de deixar per la següent secció, perquè no sé que et quedi alguna cosa molt curteta per dir, però no sé si hem d'ens... Em sembla que ara encetaríem...
Ara encetaríem el que és pròpiament la història de l'harmonia, que és el tema, però bueno, jo penso que era important poder...
No, avui jo et dic de veritat que he après moltes coses. O sigui, a part de saber que es pot ficar un teclat a dintre de l'estudi de Cugat.cat, que era una cosa que no m'imaginava...
Mira, sempre hi ha una primera vegada.
Quan t'he vist aparèixer per aquí. El que no sé és si al Black Friday podem trobar un d'aquests teclats com el que has portat avui, perquè la Viviana Alzate, de part de Pantarrei, ens explicarà ara, ens donarà alguns consells quan tornem de publicitat sobre com hem d'afrontar aquestes compres del Black Friday, aquestes compres de Nadal.
Ah, segur que n'hi ha. O sigui, tenir un teclat és de les coses més senzilles que hi ha ara.
Doncs si algú...
molt recomanable, a més. Jo ho recomano a tothom, perquè mira, encara que no sàpigues música, assegura't davant d'un piano i anar provant, i anar veient com els sons es van combinant, és una experiència molt agradable i molt recomanable.
Doncs m'hauré de mirar un teclat pel Black Friday. Cantar no cantaré, però vés a saber si a final d'aquesta temporada encara tocaré algun dia algun d'aquest teclat del Lluís. Moltíssimes gràcies. La setmana que ve, o l'altra, ja ho veurem.
Sí, depèn, perquè tenim un convidat sorpresa que balla, i no sé si podrà venir la setmana que ve o l'altra, en funció de com quedi tot això. Continuarem això o la setmana que ve o l'altra.
I seguirem aprenent música de la mà del Lluís Cabal. Moltíssimes gràcies
per ser
avui amb nosaltres. Nosaltres marxem a publicitat, desmuntem el teclat i tornem de seguida amb la Viviana Alzate.
Vinga, fins després.